Toni Calvo, bon dia, moltes gràcies.
Bon dia, gràcies a vosaltres.
Tot i que un dia en parlarem ja amb més tranquil·litat, perquè clar, ara vull que passin aquests primers dies de Nadal i després parlar-ne abans de Cap d'Any, per veure com afrontem el Cap d'Any. És normal que avui ens sentim, no sé si entre frustrats, emprenyats, tristos...
El problema seria que no tinguéssim això que acabes de descriure. És a dir, que estiguéssim indiferents, que tant ens fes una cosa que una altra. Fa un moment ho dèieu, no?, algun dels que esteu aquí a la tertúlia. Portem molt de temps, això es fa molt pesat, venim de que fa un mes, mes i mig, semblava que això ho teníem pràcticament superat, i no, i tornem a ser-hi, i per tant el que ens toca és ajustar les veles, doncs el vent torna a canviar, bufa amb força i ens pot bolcar la barca. Per tant, no ens en queda una altra que tornar-nos-hi a posar.
Ja. Clar, aquí hi ha una... Patim molt pels adolescents, per la gent jove, que són bàsicament els que... Perquè mira, dius, mira, el dinar de Nadal com el fem, ja l'ajustarem, ens fotrem els canalons de Sant Esteve gelats perquè obrirem les finestres, farem ventilació i serem pocs i tal, molt bé. Doncs mira, en lloc d'anar al cine el dia 26, anem al 28, perquè també hi ha el 70% i hi entrem. Escolta, doncs mira, aquí aquesta festa, el Nadal al món, l'àvia que està malalta no vindrà, l'àvia que no vindrà. Però tot això... Tot això ho podem fer, però la gent jove que li diu, escolta, mira, no sortiràs de nit, el dia de Cap d'Any quedaràs a casa... Saps què vull dir? O sigui, no sé si com ho poden gestionar això ells, perquè segurament s'ho amaguen més que no pas els adults.
Ho hem dit en més d'una ocasió, jo crec que aquesta és una tempesta molt virulenta per la gent jove, pels adolescents. Va en contra del més essencial d'aquesta etapa evolutiva, és a dir, les ganes d'experimentar, de sortir, expandir-se, curiositat, creativitat, relació, contacte físic, contacte emocional, i tot això, aquesta pandèmia, ho talla d'arrel, i de tant en tant, i per tant no s'han acabat de recuperar i tornem-hi. Jo crec que el que fa falta és molt criteri de realitat, molta empatia amb aquesta gent jove, molta comprensió, a vegades paraules i a vegades simplement mirades, no?, de comprensió i d'acompanyar-nos i poder gestionar que de tant en tant hi hagi algun d'aquests joves doncs que no pugui aguantar això, no? I per tant, doncs, estar també al seu costat per intentar donar la volta. No és fàcil, és una situació que no és fàcil, és una situació excepcional per tots i especialment complexa pels joves.
Infinitat d'experts del nord, del sud, d'aquí, d'allà, de més enllà, ens han dit que en els últims mesos que estaven veient la llum al final del túnel. De fet, encara algú ens diu que això, el que deia Oriol Mitjà, que deia en un tuit, que era molt contundent, deia que res d'àpats de Nadal, que tal, però acabava dient que això s'està acabant. Però la veritat és que avui és difícil de creure això. Com es pot treballar o com es pot gestionar, millor dit, la frustració, Toni?
Jo crec que és molt, molt, molt important el missatge d'acceptar que aquí tenim uns nivells d'incertesa molt importants i que sigui com una mena d'acceptació positiva, no és una rendició, no és una claudicació, no? Què vull dir amb això? Fa un moment escoltava el doctor Paredes que ha dit una quantitat de no sés per minut molt important. I què té a veure amb això que acabo de dir de la incertesa? Ells mateixos, els experts, els viròlegs, els científics, hi ha moltes coses que no saben encara. I per tant, jo crec que hi ha un missatge que no és pessimista, és realista, fins i tot positiu, escolteu, hem d'aprendre a conviure amb aquests nivells d'incertesa i, per tant, amb la metàfora que utilitzava abans, doncs, quan canvia el vent s'ajusten les veles. Això de tenir-ho tot clar, tot segur, tot controlat, en aquests moments no funciona. Cal dosis molt i molt importants d'humilitat. Jo ara tenia fa una estona una reunió amb el doctor Viverdell, no?, que també plantejava el mateix tema davant d'aquesta nova onada. Humilitat i afrontar aquesta situació des d'aquesta acceptació activa que ens permet anar transformant-nos i anar adaptant-nos a aquesta nova situació. La frustració és dura, és dolorosa, però també amb la mesura que un la va aprenent fer, doncs es connecta amb aquell altre concepte del qual hem parlat també una vegada, que és la resiliència, no? És a dir, la resiliència no la comprem al súper, la resiliència l'obtenim a base de l'experiència directa de l'adversitat. Aquí hem d'aguantar, hem d'enfrontar i per tant, per fer-nos més forts.
Parlem dels joves, que són el col·lectiu en aquests moments més que ens ha de preocupar, o també els més grans de la casa, els avis que, que esperaven poder tornar a juntar-te a la família i que en alguns casos no ho podran fer.
Clar, quan generalitzem, correm el risc de perdre detalls, no? És a dir, hi ha joves, diguéssim, amb molts recursos personals, amb molta bona gestió emocional, i en altres que no. No és el mateix un jove, doncs, que té una capacitat bona d'introspecció, que és una persona, diguéssim, que afronta les dificultats mirant-les de cara, que la persona que els afronta, doncs, jo què sé, amb l'alcohol o consumint substàncies o el que sigui, no? Igual que la gent gran. Hi ha gent gran amb moltes habilitats per afrontar i hi ha gent gran molt més vulnerable. Per tant, aquí també cal tenir molt en compte quina és l'estructura de personalitat, el funcionament de cadascú, per poder també anar afrontant amb més o menys garanties aquesta situació. Però sí que és veritat, sí que és veritat que els joves, els adolescents, estan, diguéssim, en el focus de la dificultat pel que deia aquesta mena de tempesta perfecta en contra d'ells.
Toni.
Sí, bon dia, senyor Calvo. I una pregunta. Ara, quan citava el Jordi el doctor Oriol Mitjà, que deia que s'havia de ser contundent amb certes mesures, però que tranquils, que això s'estava acabant, jo pensava, s'està acabant fins que torni a començar. En certa manera estem vivint com aquest cicle, no?, amb tot això que està passant, que se'ns està fent llarg, perquè avui en dia gairebé tot se'ns fa llarg, però és que això té el seu cicle, i és un cicle que no ens havíem trobat mai, i segurament serà llarg. Serà molt llarg. Davant de tot això, jo no sé si hi ha recepta, no sé si és un carpe diem amb responsabilitat o bàsicament no fer-nos gaires expectatives, és gestionar les expectatives, no? És a dir, saber controlar això, perquè potser segurament l'expectativa que hem de tenir és que no n'hauríem de tenir d'expectatives gaire elevades.
A mi m'agrada molt això que acabes de dir del carpe diem amb responsabilitat. Jo crec que en aquests moments, vist lo vist, anticipar ens fa tenir sensació d'amenaça, precisament per aquesta incertesa. Per tant, jo crec que hem de fer una mena de reset personal en el qual intentem viure més el curt termini, més el dia a dia, més centrar en el detall, més enlentir el nostre funcionament, no tant posar-nos en l'expectativa de què passarà a mig llarg termini, com acabarà això. Aquesta és una pregunta del com acabarà això que ens portarà molta incomoditat, ens pot portar patiment. Per tant, molt més dia a dia, amb responsabilitat, amb precaució, i aquest concepte que a mi em sembla absolutament determinant en aquests moments, amb molta humilitat.
Alguna pregunta més? Isabel García Pagán.
Sí. És que, què hem de fer amb la salut mental dels sanitaris? Perquè si a nosaltres ens fa llarg, els que estan lluitant a primera fila, la digestió deu ser més dura, no?
Molt dura. La veritat és que ho coneixem bé a la Fundació Galatea, i en aquests moments el que sí constatem és un increment de la demanda i sobretot una major complexitat d'aquesta demanda. Per exemple, hem incrementat en un 30% l'activitat a la clínica Galatea, que com sabeu és una clínica monogràfica per atendre professionals de la salut. Vol dir que els que van a la clínica es vol dir perquè estan presentant quadres molt més complexes, però és que la situació de molts sanitaris està sent especialment dura. És un altre, diguéssim, grup de població que mereix molta atenció i mereix moltes senyals de ser cuidat, de cuidar-se i de que se'ls cuidi. El propi sistema els ha de cuidar. En aquests moments, la gent de la primària tornen a patir moltíssim, la gent dels hospitals també, diferents perfils, infermeria, auxiliars d'infermeria, patint moltíssim, treballadores socials patint moltíssim, i per tant el que toca en aquests moments és posar a la seva disposició els recursos assistencials i d'atenció que necessitin, i sobretot reclamar moltíssim l'autocura. No oblidem que el professional de la salut està format i educat per cuidar els altres i molt poc format per cuidar-se a si mateix, i això el converteix en un professional o en una persona de risc.
Toni Calvo és psicòleg, és terapeuta familiar, és director de la Fundació Galatea, avui ens ha acompanyat un dia més aquí al Món RQ. Toni Calvo, moltes gràcies i bones festes.
Moltes gràcies a vosaltres, bones festes també per tots.